Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La sessió del judici del procés ha estat marcada avui al Tribunal Suprem per les declaracions d'agents de la Policia Nacional com a testimonis i que han desgranat els relats de com van viure l'1 d'octubre. El primer que ha declarat, entre l'equip que va intervenir a l'Escola Pia de Sant Antoni de Barcelona, ha assegurat que s'hi va trobar una resistència forta i violenta, segons les seves paraules, però ha admès que els ciutadans concentrats no els agredien, sinó que feien escarafalls, ha afegit, per obstaculitzar-los la feina. També destaquem que la catedral de París, Notre-Dame, continua valorant les destrosses de l'incendi que es va produir ahir a la nit. Fran Riester, ministre de Cultura de França, ha dit que 2/3 del sostre de la Seu s'han cremat, malgrat que encara calen unes hores per conèixer els danys a l'estructura. De moment sembla que l'incendi, segons Riester, va començar a la zona de les bastides que s'havien muntat per restaurar l'agulla de la catedral, i això fa pensar que l'incendi contra Notre-Dame no va ser criminal. El portaveu dels bombers confirmava aquest matí, recordem-ho, que ja estan extingides les flames en la seva totalitat, tot i que hi ha un centenar de bombers treballant durant tot el dia per localitzar possibles focus residuals. Els cotxes nous hauran d'incorporar d'aquí a 3 anys limitadors de velocitat, caixes negres i detectors de somnolència del conductor i de canvi involuntari de carril. Ho acaba d'aprovar el Parlament Europeu, que ha votat a favor d'una directiva que obligarà els fabricants de cotxes a partir del 2022 a incorporar aquesta tecnologia per reduir les morts a les carreteres. I la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, al barri gòtic, acull a 8:15 d'aquest vespre una vetlla de pregària en memòria dels màrtirs missioners del nostre temps, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i organitzada per l'arcabisbat, Càritas Diocesana i la comunitat de Sant Egidi.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Smaen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
La Sagrada Família s'il·lumina. Viu la Setmana Santa a la Sagrada Família amb una projecció de llum, música i locució a la façana de la Passió, al carrer Sardenya. Els dies 15, 16 i 17 d'abril, a 9:15 i a 10:15 del vespre. És un acte gratuït i obert a tothom. Acosta't i emociona't. La Sagrada Família és passió. La Setmana Santa a Ràdio Estel. El 18 d'abril, dijous sant, a 8:15 del matí, les laudes. A 8:15 de la tarda, missa de la Cena del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 9:00 del vespre, Passió de Sant Joan, els clàssics en viu. I a 10:00, clàssics en viu, responsori de Tenebres. El 19 d'abril, divendres sant, a 8:00 del matí, les laudes. A 3:00 de la tarda, sermó de les 7 paraules des del pla de la catedral. A 5:00, acte litúrgic de la Passió del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 7:00, concert homenatge a Joan Carreras de Gas, amb les seves obres creades al segle XIX a la Bisbal d'Empordà. A 8:00, Via Crucis cantat. A 10:00, Misteris de Setmana Santa, el Clàssics en viu. El 20 d'abril, dissabte de Glòria, a 8:00 del matí, les laudes. A 6:00 de la tarda, vespres. A 7:00 de la tarda, clàssics en viu de Setmana Santa. I a 8:00 del vespre, Stabat Mater i Salve Regina, dels germans Manel i Josep Pla. A 10:00 del vespre, vetlla pasqual des de l'abadia de Montserrat. I el 21 d'abril, diumenge de Resurrecció, a 9:15 del matí, les laudes. I a 11:15 del migdia, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimarts, són les 5 i 5 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Avui és el dia de la setmana que toca dedicar 60 minuts a la tercera edat. És el dia que ens ocupa i ens preocupa el respecte a les persones grans, la seva salut, que el menjar sigui de qualitat, la psicologia, conèixer com és un dia a dia en una residència del nostre país i tot el que pot tenir a veure amb les persones de la tercera edat. És també el dia que reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip de professionals del món de la geriatria per ampliar els nostres coneixements i també els dels nostres oients sobre les persones grans, sobre les persones de la tercera edat. En el programa d'avui hi trobaran novetats geriàtriques, idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions a residències i el seu personal. En resum, hi trobarà tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com cada dia, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Matí. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Volia dir també que ets el treballador social i m'he enganxat. Bona tarda.
No passa res.
I a la conducció, Josep de Martí, i qui us parla, Marc Rius. En les darreres dècades s'ha produït una millora del nivell de salut de la població amb un increment notable de l'esperança de vida i de la qualitat de vida. En l'estat de salut intervenen diferents factors, a més de la genètica, algun d'ells, com ara el sedentarisme, el tabac, la sobrealimentació i les dietes poc equilibrades, entre altres. Estan relacionats amb un increment de diferents malalties cròniques, malalties de cor, diabetes, càncer, obesitat, osteoporosis, malaltia d'Alzheimer, etc. Si bé cal adoptar estils de vida saludables des de la infància per prevenir-les, mai no és tard per incorporar noves conductes, accions o actituds en benefici de la salut. Fer-se gran no vol dir emmalaltir. És un procés d'adaptació a una nova situació física i psicològica que requereix mantenir uns estils de vida saludables, adaptats a cada nova etapa de la vida, tenint molt en compte que petits canvis mantinguts de l'estil de vida tenen grans efectes sobre la nostra salut. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí. Ell és jurista gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Molt bé, doncs, benvingut.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, has vist les imatges de Notre Dame?
Fatal.
Ostres.
Terrible, quina... terrible. No?
Jo estava mirant, he tingut temps una estona de veure les notícies avui. Ahir estava pel carrer i em va trucar la meva filla. Papa, que està cremant-se el Notre Dame. I dic, com el Notre Dame? I diu, sí, de París. Ostres. I és impressionant, eh? Com s'ha pogut cremar...
I al costat del Sena, que tenen tanta aigua, no sé.
Sí, i a més que ara, avui ja... Ahir tot era l'ensurt, això, però després, avui ja, dient que no es podia tirar gaire aigua perquè tenien por de que si mullaven massa les pedres amb la calor i aquestes coses que haguessin fet més mal que bé. I després, una cosa que ara diuen que ho refaran i que trigaran 30 anys. I el problema és que per fer la bastida aquesta, diguem-ne, l'estructura de la teulada, hi havia 3.000 roures. 3.000 roures, que cada roure d'aquests devia tenir més de 200 anys, o sigui que ja no.
No
ho podran fer
ja
amb
no
això.
Fer.
Ja serà una cosa... Serà diferent.
Diferent i igual potser tampoc serà.
Jo suposo que no, i tampoc sé si ha de ser igual.
Clar que no. És el que va dir l'arquitecte que està acabant la Sagrada Família d'ara. Per què ha de ser igual? En Gaudí va fer una cosa, però ara ell ja fins aquí va arribar, i ara és una tècnica nova, hi ha nous ciments, hi ha noves coses, ja no trobem tot...
Mira, l'altre dia, per casualitat, jo no sé, jo sóc d'aquests barcelonins que vaig a la Sagrada Família quan ve gent de fora i li anem a ensenyar. Ah, i si sí, cada clar. Vegada que hi vaig dic, ostres, algun dia hauria d'anar-hi només pel plaer d'anar a la Sagrada Família. I és impressionant. Sí. La Sagrada Família, ara, després vaig pensar, ostres, després de més de 100 anys fent-la, ara si li passés alguna cosa, sí que seria amb el que està costant, eh? Perquè el 2026 ja, diu que ja s'acabarà, ja tindrem totes les torres que falten, i esperem que ens duri molts anys sense...
Ara és difícil fer fotografies maques perquè hi ha aquelles grues.
Sí,
però bueno, ja les trauran.
Però ara, aviam, la gent que ens està escoltant ha escoltat l'anunci del que s'està fent ara cada vespre a la façana de la Passió. Estan en un festival, diguem, un espectacle de llums i de so impressionant. O sigui que, aviam, que no només vagin els estrangers que ens visiten i que tan bé que ens va que ens visitin i que gastin diners, però també els locals també podem anar-hi.
També podem anar.
I et dic una cosa, a part de l'incendi de Notre Dame, que ha sigut molt trist, hi ha un tema que hem de parlar. A mi m'entristeix molt parlar, però ho enllaço amb uns convidats que van tenir fa un temps. Un era la Mercè Tuau-Tabueña i el Jordi Muñoz, que ens parlaven dels maltractaments a la gent gran.
Sí.
I ells ens van dir que el maltractament és un fenomen que succeeix, que és molt difícil de detectar, perquè moltes vegades qui maltracta gairebé sempre és un membre de la família, i que, tot i que maltractar no té excuses, normalment el motiu pel que maltracten és que hi ha gent que és gran, que està cuidant d'una altra persona gran dia rere dia, i al final es cremen i acaben sent maltractadors. Però hem vist unes imatges a les notícies darrerament d'una residència de Madrid, que la veritat és que jo, que sempre parlo de residències i defenso que la residència és la millor opció per moltes persones. El fet de que hi hagi unes bèsties, perquè no sé, unes paraules, que, a més, d'una forma molt, diguem-ne, molt cruel, perquè la residència és un lloc on tu vas a viure i, aviam, tu estàs demanant, normalment per un ser estimat, perquè pensem que moltes persones que van a una residència no ho poden decidir si mateixes, perquè precisament necessiten una residència perquè pateixen demència, perquè necessiten molta atenció, els hi costa parlar. Aleshores, en aquella residència el que passava és que hi havia unes empleades que quan estaven al dormitori o al quarto de bany, o sigui, quan ningú més podia veure-les, aleshores feien unes coses que són terribles. Clar, la qüestió és que ara la resposta que hi ha hagut des de la Comunitat de Madrid és: s'han de vigilar més les residències, s'han d'inspeccionar més, s'han de sancionar més. I clar, jo conec moltes residències. Cada setmana tenim aquí, anem convidant residències que venen, cada setmana convidem a gent que viu en residències i que ens ho expliquen.
I tu has sigut inspector.
Jo he sigut inspector de residències durant 10 anys, ja fa molts anys que ho vaig ser.
Però
clar, la qüestió és dir... si en unes poques... Mira, a Catalunya hi ha unes 1.000 i pico residències i viuen unes 60.000 persones. Si estenem a tot Espanya, hi ha unes 5.000 residències, hi ha 300 i pico mil, gairebé 400.000 persones que viuen en residències. Aleshores, jo dic, la major part de residències, la immensa majoria, gairebé totes, jo estaria totalment tranquil de deixar a la meva mare, si ella volgués i si ho necessités. Però fins i tot en una que jo tingués molta confiança, la garantia total de que un dia hi hagi una persona dolenta que quan està sola amb l'habitació amb ella li faci una cosa, coi, això em trairia moltíssim. Ara hi ha molts directors de residència, propietaris, alguns que han vingut al programa, que m'han trucat i, ostres, però és que jo, clar...
Què faig?
És que jo, com sé, jo ja tinc els protocols, tinc, miro, com puc saber-ho? I després també hi ha familiars que diuen, home, i ara jo com puc tenir confiança d'aquesta residència?
Càmeres també, em sembla que està prohibit, també.
No, n'hi ha de càmeres, però normalment moltes residències tenen càmeres amb autorització, però al menjador,
a la sala d'estar...
Però clar, tenir una càmera a l'habitació no és que estigui prohibit.
No.
Hauries d'autoritzar-ho.
Ja.
La persona que ha de ser filmada, ho hauria... Però també hi ha una cosa. Ara tu imagina't que decidim, per evitar que hi hagi maltractaments, anem a posar càmeres a totes les habitacions i a tots els quartos de bany. Home, això vol dir que totes converses que tinguis, perquè, clar, per saber... Bé, pensem que no només vols evitar un maltracte físic, també dius, bueno, que en aquelles coses a una senyora li deien «Pues esta noche se te llevarán los infiernos!» Unes coses, sabent que aquesta senyora patia molt si li deien això.
Bueno,
aleshores, però tu imagina't ara que dius, mira, per evitar això, anem a posar una càmera amb un micròfon a totes les habitacions. A partir d'ara, tot el que facis i diguis, ara, quan estiguis assegut al vàter, sentirem tot.
Clar, clar.
I quan estiguis... Però és pel teu bé. Per... Clar, sí, jo clar. Dic, potser el que hauríem d'intentar fer, que ja ho estan fent moltes residències, és dir, escolta'm, perquè no intentem prevenir que això succeeixi, clar. Això ens ho deia la gent que ha vingut de les associacions, diu, es pot prevenir, intentar detectar-ho a temps, intentar afrontar-ho. Però la resposta una mica fàcil, però que jo crec que no faria res, ara dir, va, anem a inspeccionar les residències 3 vegades l'any. Aquella residència de Madrid que els hi ha passat això va rebre 2 inspeccions, clar, i una nocturna.
Aquelles senyores, quan passi l'inspector, la que té el contrari, clar.
Clar, aleshores, jo crec que, primer, per la gent que té el seu pare o la seva mare en una residència, jo els hi recomanaria una cosa. Si és que han vist les imatges i se senten incòmodes, que és la natural, jo aniria a la residència, parlaria amb el director o la directora i diria, escolta'm una cosa, he vist això, jo vull tenir confiança. Però em costa tenir confiança veient que en una residència de Madrid, que a priori aquella residència és una residència que funciona legalment, que la Comunitat de Madrid li confia residents perquè està concertada, que, ja et dic, va tenir una inspecció nocturna, va tenir una inspecció diurna, va tenir... Aleshores, jo crec que si jo tingués la meva mare en una residència, com va fa uns anys va estar la meva àvia, el primer seria anar a parlar amb el director i dir que, escolta'm una cosa, he vist això... què feu aquí per evitar que això passi? I després també hi ha una cosa més, una mica més enllà, però que també demostraria si la residència en la que tinc la meva mare o no és mereixedora de la meva confiança. Jo li diria, escolta'm, puc parlar amb la persona que despulla la meva mare, que dutxa la meva mare, que li dona... I li diria clarament, escolta'm, estic preocupat. Vull parlar amb tu per tenir confiança, per saber que quan jo no estigui a la residència, la meva mare tindrà aquella atenció que tots esperem, perquè són persones.
Clar, el que passa és que tu, veus, et preocupes per la teva mare, faries... Però ja que molta gent, per exemple, està en una residència i no té Alzheimer. Vol dir que si les familiars es preocupessin, els anessin a veure i els diguessin, tu estàs bé? I si digués, no, però de tant en tant, si no faig pipi, em passiga, no em donen un cop.
Ja és una alarma. Si això... La gent que té un familiar a la residència i que el familiar està bé, ha de parlar i ha de preguntar. Clar. I ens els hem de creure quan la persona està bé.
Clar, clar.
El problema que tenim és que el problema que pot succeir quan surt una notícia com aquesta, que segur que ha sigut cert, però ha sigut en una residència que ha passat una cosa, és la sensació aquesta de dir...
És una persona gran i... Clar.
Per un costat, dir, no creure't el que diu... O si no, pensar que és que tot és terrible... Aleshores, jo crec que... No, crec no. Sé que la immensa majoria, gairebé totes les residències, s'esforcen.
Sí.
I, a més, si mirem una residència de fa 10 anys i una d'ara... Això que ens han dit tantes residències que han vingut. Aquí fem atenció centrada en la persona.
Sí.
Això és una cosa que està avançant molt.
I la majoria, el que he vist aquest programa, que han vingut d'aquestes residències que han convidat, és que es fixen més en la persona que en el luxe. O sigui, l'atenció personalitzada que en el luxe que no se'n viu del luxe.
Clar, és que també hi ha una cosa. Ara, avui parlava amb un amic que ingressarà la seva mare, que la seva mare no pot decidir per si mateixa, aleshores ell ho està fent,
clar.
I aleshores em diu una cosa, viuen a Barcelona, però s'aniran a un poble de l'interior, perquè diu, home, és que ell era d'allà, encara que no té gaires coneguts encara, diu, tinc un germà que hi viu, i aleshores, quan hem anat a veure la residència el cap de setmana perquè ella la veiés, encara que no parla gaire, que sabem més o menys si li agradava o no, diu, ostres, diu, quan veia els carrers del poble, sembla que per un moment es despertava, que recordava algunes coses.
Sí.
I clar, la qüestió és, aquest amic que està fent això, què està comprant ell? Tu quan vas a una residència, què esperes de la residència? Doncs esperes, per un costat, un bon tracte, una qualitat, però també hi ha una cosa una mica més així. Jo el que espero és que quan jo marxi, no m'hagi de preocupar.
Clar.
Si jo marxo amb una sospita de que potser si jo no estic... Ja no dic que peguin a la meva mare, que això seria tremendo, però és que si jo me'n vaig, no li canviaran el bolquer quan ho necessiti.
Clar.
O tindrà set i no li donarà... Clar, si jo tinc aquesta sensació íntima, jo diria, canvia la residència. N'hi ha moltes de residències. Aleshores, tu has de tenir una residència que quan tu parlis amb el director o la directora, quan parlis amb els empleats, quan parlis amb altres familiars, et generin confiança. I després has d'anar-hi, sovint, a veure el teu familiar, has de parlar amb ell o amb ella, has d'anar... I també parlar amb els professionals i parlar... I aleshores pensar que no és que jo em desentengui de la meva mare quan va a una residència, no? L'estic cuidant d'una altra forma, amb ajuda de professionals i això. I també sabem una cosa, ens va dir la Mercè Tabueña quan va venir, que era una associació per lluitar contra el maltracte, diu, clar, és que abans no se'n parlava del maltracte a la gent gran, però és que, clar, és un fenomen, mai hi havia hagut tanta gent gran. Hi ha molta gent gran, a més, que no té familiars directes. Que qui l'està cuidant és un veí, un amic... I, clar, tu pots estimar-te a la teva mare, i el normal és que te l'estimis. Però, clar, a un veí potser te l'aprecies o no te l'aprecies. Aleshores, sí que hi tenim una cosa. Hem de tenir com una complicitat de tota la societat. Sabem que hi ha un grup de gent important que té molts anys. Dins d'aquest grup hi ha un grup important que pateixen demències, que pateixen dependència, que per si mateixos no poden fer certes coses, encara que en apariència sí que puguin, i que necessiten el recolzament no només dels treballadors socials de l'Ajuntament, no, de la societat. Clar, i tu has de saber, si veus un cas, si veus un moment en què algú pot estar patint un maltractament, s'ha de dir. A casa tu pots ser un veí teu, però a la residència també hi ha una forma de detectar possibles maltractaments, que és evitar el que es diu el fals companyerisme. Que si tu treballes en una residència, tu potser coneixes un company teu, una companya, tu saps que ho està passant malament a casa, potser s'està separant, potser té un problema amb un fill, potser té un problema econòmic, tal. I hi ha un moment que tu dius, home, em sembla que està portant el problema a la feina. Aleshores, si això es detecta a temps, es pot donar suport a aquesta persona, o no fer res, o dius, no, no és un company, no seré el xivato que digui. Doncs, bueno, no seré el xivato que digui. No hauries de ser xivato, però hauries d'ajudar a que això no es deteriori i pugui arribar. Aleshores, jo deixaria aquesta idea, i una cosa molt important, que parlem que quan vas a una residència és mirar el menjar de la residència.
Clar.
Perquè em sembla que avui parlarem una mica més de menjar.
Fantàstic.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, i tenim una convidada molt especial amb nosaltres, Mònica Duaigües. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Mònica Duaigües, que ve de la Fundació Catalunya la Pedrera.
Sí.
Abans de parlar de menjar, que en parlarem una mica, digue'ns una mica què és això de Fundació Catalunya la Pedrera.
Sí, la Fundació Catalunya la Pedrera és una fundació privada de règim especial que el que fa és que tenen projectes de diferents tipus, projectes socials, mediambientals, culturals, coneixement i recerca, i també en l'àmbit de l'alimentació.
I les persones grans i les persones amb demència són especial objecte de la vostra atenció, no?
Sí. Dintre de l'àmbit social, un dels eixos principals d'actuació són les persones amb demència. Sí. Persones grans i persones amb demència.
I una cosa, aquí algunes vegades hem parlat amb... recordes Carles Cristina Martí, que va escriure el llibre?
Sí.
I ens han parlat molt de cuidant la memòria. Però em sembla que ets la primera persona que ens ve a parlar de cuinant la memòria.
Sí.
Això de cuinant la memòria, què és? Aquest joc de paraules que jo pensava que estava mal escrit, què?
No, és correcte. Cuinant la memòria és el nom del nou receptari que hem presentat. De fet, el subtítol és Receptes perquè no se'ns envegi l'olla, amb clau d'humor.
Sí.
I és un receptari que és innovador, perquè és el primer cop que es preparen unes receptes especialment perquè les persones amb deteriorament cognitiu, amb demència, amb estadis inicials, puguin seguir cuinant per si mateixes. És a dir, el que fomentem és l'autonomia d'aquestes persones, que puguin seguir-ho fent per elles mateixes.
Perquè diuen que tu pots anar, et vas fent gran, algunes persones es fan grans i perden la capacitat cognitiva, la capacitat de recordar, però la capacitat de que t'agradi el menjar i de valorar i de gaudir el que t'agradava, això no es perd, no?
No es perd mai, no es perd mai. Això sí que és una de les últimes coses, com sabeu, eh?
Mm-hmm.
I la música, el gust, no? El gust pels aliments, mm-hmm, és de l'últim que es perd. I com deies abans, no? Les residències, que és el que més valoren les persones grans quan estan en una residència, realment és el menjar, és el seu moment del dia.
Mm-hmm. I com heu elaborat aquest receptari?
Nosaltres, mira, aquest receptari és fruit d'un procés força llarg, d'un parell d'anys, i el que vam veure nosaltres des de la Fundació Catalunya La Pedrera, gestionem ja des de fa 6 anys el programa REMS, que vol dir reforçar i estimular la memòria i la salut, i és un programa adreçat a, precisament el que dèiem, a persones grans amb estadis inicials de malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer o el Parkinson, o bé altres deteriorament cognitiu derivat, doncs, per exemple, d'un ictus o del propi envelliment, i el que fem és que als 23 espais socials que disposem a la Fundació, aquestes persones venen durant els matins a fer activitats de diferents tipus, activitat cognitiva, física i de socialització, per intentar mantenir les seves capacitats i la seva autonomia el màxim de temps possible, i especialment per millorar això, la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional. Llavors vam veure que aquestes persones, un dels temes precisament doncs, que més valoraven i que menys suport tenien per part de les seves famílies era el tema de cuinar, perquè volem les protegir, volem doncs, que aquestes persones no patissin riscos, el que fan les famílies, el que fem és, doncs, no cal que ho facis, jo ho faré jo, tranquil·la, i això, doncs, hem vist que no és beneficiós, sinó que en aquest cas és perjudicial. I en aquest sentit, doncs, nosaltres vam estar fent una mica de recerca, vam veure que hi ha alguns aliments que són neuroprotectors, que poden ajudar a mantenir, doncs, les funcions cognitives durant més temps, i vam encarregar a la Fundació ACE, dirigida per la doctora Mercè Boada, doncs, que ens fes una revisió sistemàtica d'aquesta evidència científica, i amb els aliments que ells van dir, doncs, que més protegien el cervell, la Fundació Alícia és qui ha elaborat aquesta recepta.
I la Fundació Alícia, aquests que fan a Manresa, estan,
sí,
no?
Sí, sí, a Montsant Benet.
Sí.
La Fundació Alícia, de fet, és una de les fundacions, diguem, germanes de la Fundació Catalunya La Pedrera, forma part, diguem, del grup de la Fundació Catalunya La Pedrera, sí.
Mm-hmm. Yeah. I una cosa, al final, el resultat, que és un llibre, una pàgina web, quan diem un receptari, què és un receptari?
És un llibre de receptes, són 24 receptes, distribuïdes en plats complets, primers, segons i postres. Hi ha 7 plats complets, 7 primers, 7 segons i 3 postres. Aleshores, cadascun d'aquests grups està distingit per un color diferent, i aleshores tu el que pots fer és, si vols només un sol plat, tries un plat complet, o si no has de triar un primer i un segon. Els postres n'hi ha menys, perquè el que considerem és que amb una fruita o un iogurt és suficient, però allò un dia festiu, doncs mira, pots permetre-te el luxe i fer-te un plat o un postre més elaborat.
I la finalitat del receptari és que les persones que pateixen demència cuinin, o que cuinem per elles
no,
hi vagi bé?
És innovador perquè és que les persones amb demència cuinin. O sigui,
vale,
que està preparat perquè ells segueixin cuinant, sí.
I en REMS, en el programa Arnet, quan ho veieu, ja teniu experiències una vegada fet el llibre, que la gent ho aplica i s'ho passa bé? O...
el llibre el vam presentar ahir. El dia de Sant Jordi sortirà a la venda a les llibreries Laia i Abacus i als nostres espais socials, i el que farem és tallers durant els mesos de maig i juny, farem tallers als 23 espais on els participants del programa REMS podran provar-ho, tindran l'oportunitat, acompanyats pels cuiners de la Fundació Alícia, doncs, de posar en pràctica aquest receptari. Però és veritat que abans de fer el receptari es van fer uns grups de treball amb participants del programa REMS, on ells mateixos ens van dir quins eren els aliments que més els agraden, quin tipus d'àpat, no? Que ens van dir especialment, doncs, que són plats amb cullera, no gaire moderns, diguem, o sigui, unes llenties han de ser estofades i no una amanida de llenties, d'aquest tipus. I amb això ens hem basat per elaborar el receptari, amb els seus gustos i preferències.
I un cop fet el receptari, si algú vol comprar el llibre, on el pot trobar?
Sí, a les llibreries Laie i Abacus. Les trobaran.
Hi ha opció per internet?
Sí, per internet. Ara mateix sabem que la pàgina l'estan acabant de perfeccionar, però a la pàgina web d'Abacus la podran trobar. i els nostres 23 espais socials també. Al nostre web sí que trobareu el llistat d'espais socials, que els tenim ells per tot Catalunya, des de Lleida, Mollerussa, Girona, Tarragona, Reus, Manresa, etc. 23 espais, i allà físicament també us podreu comprar.
O sigui, no, jo és que no sé si a Bacus està fora de Barcelona també. Ja,
sí, sí, sí.
Tarragona,
sí.
Vale.
A Zamià, a Vilafranca n'hi ha.
Vale, sí, 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 sí. Jo sóc molt barcelonita i a vegades això, dic que només es podrà comprar a Barcelona. I la Laia també està fora de Barcelona o no?
La Laia crec que només està a Barcelona.
Ben, jo no l'he vist mai fora
però,
de Barcelona.
Però a Bacus sí, o sigui que... Vale, tu ets de Terrassa, o sigui que...
I n'hi ha.
A Terrassa, sí, a Terrassa hi ha Bacus.
Perfecte,
sí.
Doncs...
I a les paradetes de Sant Jordi ho tindrem també, que això també ens ha fet molta il·lusió poder-ho tenir, sí.
Molt bé, i una cosa, la gent, potser algú digui, ostres, jo del programa REMS, doncs jo mateix, algun familiar meu, està en una situació que té potser una demència incipient, potser li han diagnosticat, però encara no ha perdut... Sí. Està obert, la gent pot... Com es pot posar en contacte una persona amb el programa REMS?
Físicament als espais socials, o si no, trucant-nos per telèfon o a través dels correus electrònics que tindreu a la nostra pàgina web.
I aquest telèfon el tens... I això, a vegades, demanar el telèfon és un repte, però el pots donar el
telèfon? Us puc donar el meu mateix, jo encantadíssima de respondre a totes les trucades.
Ens arrisquem, aviam. Sí, sí, sí. Doncs digue'l, sisplau.
Mira, és 93-214-2556.
Molt bé.
I els adreçarem a l'espai que tinguin més a prop de casa seva.
Perfecte.
93-214-2556.
I també una cosa, anem avisant una cosa. La setmana vinent fem el programa i és Sant Jordi.
Sí.
I regalarem algun llibre a la gent que truqui. I la Mònica ja ens ha dit que tindrem algun llibre. Avui que no truquem... Bueno, si la gent vol trucar per saludar-nos, que truquin avui, però avui no donarem llibres. Els llibres els donarem el dia de Sant Jordi i aviam si recuperem alguns dels llibres que ens han anat regalant els amics de les Fundacions Sanites,
sí.
L'amic Josep París, la Cristina Martí... Aleshores, mira, ui... 5 llibres tindrem.
Nosaltres us podem oferir 5 llibres.
5 llibres de cuinant de memòria receptes perquè no se'ns vagi l'olla.
Ho trobo molt bé.
És molt important que no se'ns vagi l'olla, eh?
Ara, sí. Això de cuinant és fantàstic. Hi ha una altra cosa que li passa a la persona dels Eimers, que segurament ja ho teniu pensat, és la nevera, o sigui, el reciclar la nevera. Productes que els ha posat allà i ja no se'n recorda que potser fa un mes que els té allà dins.
Marc, sí. Això ho dius per experiència?
Sí. Sí. No meva, Bueno, que començo, però d'un familiar. Sí.
Jo tinc un amic que li va passar, també.
Sí?
Digues.
No, que tens tota la raó, és veritat. O sigui, aquí sí que hi ha d'haver... És veritat, una mica de supervisió.
Potser la família, no?
Exacte.
Amics, sí.
I una cosa, ens pots fer una mica, com diuen ara, d'espoiler, quin aliment és així... saludable, sí, per la memòria, així perquè puguem anar practicant abans la setmana vinent.
És molt fàcil, perquè al final el que s'ha vist després de l'evidència científica és que és la dieta mediterrània, és a dir, molt d'oli,
sí.
Fruits secs, peix blau, o sigui, coses que ja... Nosaltres ja som molt consumidors. Mm. Però, clar, ens deia ahir la doctora Boada que per ser realment neuroprotector hauríem de prendre 2 litres d'oli al mes. Això vol dir mig litre a la setmana, que imagineu-vos, és difícil.
I ens podríem mantenir prims, també, perquè... Ostres, l'oli... Jo crec que si prenc oli d'oliva amb nous, això sembla... Però, i amb peix, però mira... Hem de fer cas, perquè si
sí.
Deu ser cert,
Sí, és del tot cert. Ara, sí. Quan fem una amanida, no tinguem por a posar un bon raig d'oli. A vegades diem, ai, una miqueta i tal. No, un bon raig d'oli cru, que és com és més sa.
I d'oliva, no?
Sí.
Pensant en els francesos, que deuen tenir més demència, més Alzheimer que ningú, perquè ells fins ara no comencen a acceptar l'oli, ells posen mantega.
És veritat. Sí, però ho tenen més fàcil, diuen, també tenen més vaques. Diguem.
Fan la truita a la francesa amb mantega. Que
sí,
fatal.
Sí.
Clar, però tu creus que tenen més demència els francesos?
Dic jo, no, ho dic amb broma, com que diu que l'oli ajuda.
Perquè a mi a vegades em sembla que són una mica més genyuts, no?
Sí,
que sembla...
sí.
Tinc una filla que va viure a França un temps i em deia, no són genyuts, és la seva forma de ser normals, com que són més seriosos, com quan diuen no, ho diuen moltes vegades, saps que diuen no.
Sí, sí.
Aleshores, em sembla, i a vegades, quan volen ser cortesos, socials, educats... tenen una pose que per nosaltres és com massa tibant, massa... que dius, tio, relaxa't, no? No? Però és la seva manera de ser cordials i educats. Sí, sí. A nosaltres ells ens veuen massa festius,
potser. A mi m'agrada molt París, però els francesos no massa, però bueno, potser també és allò que trobes.
No n'has conegut a prous.
Segurament.
Bueno, jo farem una cosa, aquest, aprofitem la Setmana Santa per conèixer un francès.
Molt bé.
Perquè n'hi ha molts per Barcelona, eh? Ara sí, està ple, i jo crec que la major part, i a més, i convidem-los una mica d'oli d'oliva, i que deixin córrer també.
No, ara ja comencen a entrar amb l'oli d'oliva.
Home, i a més els de la Provença i els de... del sud, em sembla que són bastant mediterranis. O sigui que...
El que et volia preguntar és que el tema aquest del receptari sorgeix a partir del programa REMS, com dèiem abans. Sí. Ens podies una mica explicar què és el programa REMS com a tal?
Sí, sí. REMS, ja us dic, vol dir reforçar i estimular la memòria i la salut. I és un programa que el seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de persones que estan recent diagnosticades o tenen un grau lleu o moderat de malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer o el Parkinson, o bé tenen un deteriorament cognitiu degut a un ictus, o bé el propi envelliment del cervell. I aleshores, el que fem al programa REMS és, per mantenir les capacitats el màxim temps possible, venen i fem una atenció integral amb aquesta persona fent activitats cognitives, físiques i de socialització. Durant el matí fan aquests tres tipus d'activitats i això fem en funció dels seus gustos i preferències, és a dir, el primer que fan és una entrevista amb els nostres neuropsicòlegs i de quin extraiem les seves històries de vida, les seves preferències, i a partir d'aquí es dissenyen les activitats. També un cop al mes es fan assemblees a tots els espais i aquí doncs, els propis participants diuen què voldran fer el mes següent. Treballem molt, ja us dic, tu deies abans l'atenció centrada a la persona. Tots els nostres professionals estan formats, tenen el curs de DCM, de Dementia Care Mapping, o sigui que fem un mapes, diguem, d'aquestes persones dos cops l'any, sabent doncs, que volem el seu màxim benestar. I el que fem és doncs, apoderar aquestes persones perquè puguin triar en tot moment quines activitats volen.
I com algú pot accedir al REMS?
És molt fàcil, poden venir a qualsevol dels nostres espais socials o bé accedint a la pàgina web on veuran els telèfons o adreces i doncs, simplement adreçant-se a un dels espais demanant una entrevista poden començar a participar.
I trucant per telèfon directament
al meu mateix, sí,
al 93 214 25 56.
Correcte.
Molt bé, una última pregunta. Quan una persona li diagnostiquen Alzheimer... Cada vegada tenim mitjans per diagnosticar-ho abans, o sigui que potser tu no t'estàs sentint tan malament o encara tens relacions. Vosaltres teniu també grups de recolzament als familiars i a les persones, no?
Sí. En diem grups d'ajuda terapèutica, és molt important, perquè que la família estigui alineada, sàpigui de quina manera treballar amb aquesta persona, com orientar-la, com... Això és bàsic, perquè és veritat que nosaltres mimem molt i cuidem molt a aquestes persones als espais, però quan arriben a casa és normal, hi ha un deteriorament també de la família, de la relació familiar, doncs perquè no s'acaba d'entendre la malaltia, es pensen doncs, que ho fan, no? Que fan expressament,
clar,
aquesta actitud.
És que veus la persona
que està bé...
Sí.
Exacte.
Està bé.
Sí. I és veritat que és clau, també. El treball amb la família, nosaltres ho fem i és molt important.
Doncs Mònica Duaigües, de Fundació Catalunya La Pedrera, moltíssimes gràcies. I recordem a tothom, la setmana vinent, cuinant la memòria, receptes perquè no se'ns vagi l'olla. Moltes gràcies
a vosaltres.
Anem a escoltar una miqueta de música. Escoltarem, com sempre, a la Guillemina Mota, interpretant Digueu-me per què, una cançó que es va gravar l'any 1964.
Digueu-me per què, quan la vida em somriu, a mi em cauen les llàgrimes. Digueu-me per què, entremig del dolor, m'hi cau l'esperança. Digueu-me per què estan tan avall, sento coses tan altes. Si sóc tan sols un tros de terra, per què sento un anhel d'eternitat, si sóc tan sols núvol que passa. aigua. Estan tan avall, sento coses tan altes. Digueu-me per què. Jo sento pietat d'aquell que no estima. Digueu-me per què jo crec en l'amor i crec en la vida. Digueu-me per què. Estan tan avall, sento coses tan altes. Digueu-me per què. Estan tan avall, sento coses tan altes.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta, doncs que sàpiga que ho pot fer, marcant els 93-409-2771 o 93-409-2772.
Molt bé, i parlem de borsa de treball, parlem de treballar en residències, i què tenim a la borsa de treball d'inforesidències, Carles?
Doncs mira, començarem amb les ofertes publicades de fa pocs dies a la província de Girona. Començarem dient que la residència Mas Moner, a Santa Coloma de Farners, està buscant un gerocultor o gerocultora, igual que la residència de tercera edat Marisol, a Calonge. Per altra banda, aquí a Barcelona, aquí a la capital, Josep, el que és Barcelona, Barcelona, hi ha ciutats,
entre... El que t'agrada,
Exacte. Orpea, Ciutat Diagonal, busca personal de neteja. I, per exemple, podem dir que hi ha una triple oferta d'Edelweiss Medical Comfort a Cubelles, que busca gerocultor, terapeuta ocupacional i un infermer o infermera, per variar.
Carai, han canviat bastant de plantilla. O falta gent.
O sigui, les infermeres i infermers que vulguin treballar en residències continuen sense tenir problema per trobar
feina. Continuen sense tenir problema.
Hi ha crisi.
Hem de dir que cada mes que passa, més residències confien en inforesidències, s'associen, i així també poden publicar les seves ofertes. Per tant, això també vol dir que cada cop hi haurà més vacants públiques a inforesidències.
I quantes residències hi ha, inforesidències, ara?
Actualment hi ha unes 800.
Déu-n'hi-do.
Jo crec que el Carles ha anomenat quasi ja tots els pobles de Catalunya. L'únic que no has dit és les Gunyoles.
Les Gunyoles.
Perquè a les Gunyoles no hi ha residència, clar.
Encara.
Entre Valls
encara,
i Tarragona.
Aviam encara. Si algú vol fer una residència a les
Gunyoles. Hem de parlar per fer un pis, que li vaig parlar al
sí,
Carles.
Sí, m'ho va comentar un dia.
Compartir, ja parlarem amb una casa.
Home, doncs
ens has de donar el vistiplau.
Doncs haurem de...
Un dia farem un arròs a les Gunyoles i...
Em sembla molt bé, i potser tornarem a convidar els del cohousing de Catalunya, perquè potser també donin suport.
Sí.
Idees.
O sigui, que aviam si anem barrejant coses.
Sí, senyor, sí, senyor.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui la consulta ens la fa l'Àlex, també des de Barcelona Ciutat, que ens pregunta... Ara al meu pare li han concedit un grau 2 de dependència. A quants centres podem demanar plaça pública? Bé, a quants centres pots demanar plaça pública? En són 3, però jo et recomano una cosa. Si vas una mica perdut, que pot ser l'habitual en aquests casos, primer de tot, primer pas recomanable, entrar en residències, al buscador i mirar dintre de l'àrea que vulguis on hi ha residències. Després, és molt important que un cop triïs les que més t'agraden i les anem a veure amb el teu pare, pregunteu si realment tenen plaça pública, perquè a vegades potser només estan acreditades. Llavors, un cop deia això, és important que trieu els que més us agradin, fins a un màxim de 3. Poden ser dos residències i un centre de dia, o al revés. Ara bé, pot ser que la que trieu que us agradi molt tingui llista d'espera, que sigui llarga i no us truquin. I durant el temps que passi, en veieu una altra que encara us agradi més. Per tant, molt important, Àlex, si voleu fer un canvi, important trucar a la que ja us havíeu apuntat abans que us truquin ells a vosaltres, perquè si us truquen dient que hi ha plaça i la rebutgeu per anar a una altra cosa que us agrada més, us borraran i, a més, hi haurà una penalització que vol dir que un altre centre també us borraran.
Déu-n'hi-do.
Sí, és com una espècie de càstig.
Sí, ja veig.
Això és important saber-ho, clar. Sí.
Molt important.
Primer avisar i després fer el canvi.
Molt bé, doncs ja anem arribant, estem ja a l'última quarta part
Recte
del programa.
Final.
I ara parlem una miqueta de llibres. Ens anem preparant per la setmana vinent, que serà Sant Jordi, i la setmana vinent farem recomanacions clares sobre lectura i sobre quins llibres es poden comprar, quins llibres es poden llegir. Però, diguem-ne, per obrir boca, he estat buscant una mica, hi ha literatura sobre això de l'envelliment, les residències, per veure, i escolteu, ara em permetreu que em posi poètic.
Vinga.
I penseu una cosa. Ara retrocedim mentalment 100 anys. 1909. Són 110 anys.
1919.
No? Sí, doncs pues, aleshores retrocedim encara més.
Encara més.
1909. Qui no ha sentit parlar? L'Antonio Machado us sona, no?
Antonio Machín.
Antonio Machín també en sona. Doncs, bueno, Antonio Machado i Antonio Machín haguessin fet una gran parella. Potser es van arribar a conèixer, perquè em sembla que pel temps que van viure. Pues Antonio Machado va escriure un llibre de poemes que es diu Campos de Castilla.
Sí.
Jo crec que els que van fer el BUP, recordem que ho vam estudiar, ara ja no sé si els nens estudien a l'Antonio Machado als instituts
sí.
I en els col·legis, sí?
Amb a batxillerat amb una optativa.
Vale, o sigui que no. Vale. O sigui, pues mira, una cosa. L'any 1909, aquest senyor, Antonio Machado, un gran poeta, viatja per Castella fent unes poesies. Potser recordeu aquella poesia de l'Olmo Viejo, hendido por sí. El rayo. Pues del mateix llibre parla d'una residència d'avis. I per veure com han canviat les residències en 110 anys, mireu el que diu en un títol, que en una obra, un poema, que es titula El hospicio. Us ho llegeixo. Diu, es el hospicio, el viejo hospicio provinciano, el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas en donde los vencejos anidan en verano y graznan en las noches de invierno las cornejas. Con su frontón al norte, entre los dos torreones de antigua fortaleza, el sórdido edificio de agrietados muros y sucios paredones. Es un rincón de sombra eterna, el viejo hospicio. Mientras el sol de enero su débil luz envía, su triste luz velada sobre los campos yermos, a un ventanuco asoman al declinar el día algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos, a contemplar los montes azules de la sierra, o de los cielos blancos como sobre una fosa caer la blanca nieve sobre la fría tierra, sobre la tierra fría, la nieve silenciosa. ¿Qué os sembla?
Fantàstic.
És preciós, però home, una mica lúgubre. Tot
és aquest llenguatge, eh?
Sí.
Es nota els 109 anys.
109 anys, i a més, aquesta residència, ostres, de ennegrecidos muros. La veritat és que aquesta sí que sí. Si la família et portava allà, sí que...
Allà sí que era...
I rostres pàl·lidos, eh?
Em podien donar molt bé de menjar, però...
És que jo crec que comparem això amb el que tenim ara, i és que amb les persones que han vingut, ja només fa 2 setmanes que van venir d'aquella residència. M'oblien els noms, que eren de 2 residències de 2 pobles, que les va muntar un capellà, que era una fundació...
Vale, Fundació Ibada.
Ibada, ui, quasi.
De Navarcles.
Sí, de Navarcles, molt bé. Doncs recordes que ens va explicar tota la història sí. I tot? Pues, mira, una altra poesia, però aquesta és curiosa, perquè parla de... a vegades diem, home, la bellesa antigament es respectava més, i això de la... Però la veritat és que si anem mirant cap enrere com es veia la bellesa en les poesies...
Sí, molt respecte d'aquest era el senyor que tenen, el senyor... Però dir senyor no és respectar.
No, i a més...
Perquè et diguin molt senyor, no vol dir que t'estiguin respectant
més. I a més, el conte aquell, el conte que s'explica sempre de la cullera de fusta... Recordes, no?, que,
que en una taula estaven assegudes la família i el pare veu que l'avi agafa una cullera metàl·lica i diu no, tu agafa la de fusta, que tu ja ets l'avi. I després de dinar veu el fill que està allà amb un ganivet i un tros de fusta i diu, què estàs fent? No, t'estic fent la cullera per quan tu siguis l'avi. I el pare es queda, coi, què passa? Doncs aquesta ja idea... Pues mira, aviam qui endevina d'on és aquesta poesia.
Aviam.
Diu, decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, el color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Aviam, si us dic, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando...
No, por contemplando no me viene nada.
¿Cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte tan callando?
¿Cervantes?
Aviam.
Jo dono una opció.
Jo m'agradaria una barbaritat.
Soc mala persona. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Jorge Manrique coplas a la muerte de su padre. Ui. Aquest senyor, joi, és que a mi m'agrada... Bueno, va, anem en català.
Conec el nom del poema i l'autor, però no havia llegit, i l'havia llegit ja fa uns quants anys, però no.
Pues mireu, ara us diré una, aviam... una que... Aquesta és d'un autor català, molt nostre, i diu... Després de tot, encara queda espai per repensar la vida i convertir-la en un àmbit molt més silenciós. A l'abric dels inhòspits desgavells i les inevitables maltemsades. Perquè el secret és que no hi ha secret i els ritmes i les pauses són la cara potser oculta del temps que no hem viscut mentre fèiem projectes i ens jugàvem el passat i el futur en inefables futilitats amb posat circunspecte. I ara, què ens queda fora del recel i la mancança? Què compartirem amb la gent que estimem i que ens estima? La fosca complaença dels secrets o la riquesa absurda del misteri? Res d'això i tot això, perquè el subtil mirall discret que ens encén la mirada és el no-res que sempre descobrim sense voler, tossuts i agosarats, després de tot, després de cada cosa. Qui seria aquest?
Per dir autors a l'atzar, direm, i no sé si feia així poesia, Salvat Papasseit. Has dit que era molt nostre.
Jo crec que segur que ho saps, tu.
En Martí Pol, pot ser?
El Martí Pol!
Et prometo que dubtava entre dos, però és que tu prometo, i dic, no diré el Martí Pol perquè és molt evident.
Bueno, va, durem el segon premi. És un llibre titulat L'Osa Menor, que va publicar en 2002 Edicions Proa, i que és un llibre en el que Martí Pol reflexiona sobre la bellesa, sobre el pas del temps i sobre, bueno, sobre com ens veiem. I és que a mi m'agradaria, de cara al dimarts vinent, que serà el dia de Sant Jordi,
sí,
doncs que algú ens faci recomanacions sobre llibres que li han sobtat, que li han copsat, que tinguin relació amb la gent gran. Perquè aquí hem anat parlant durant aquests mesos, que ja portem un any i pico de programa,
sí,
i hem parlat diverses vegades. Tenim la Verònica Gaiano, que ens convida a llegir el seu llibre Sentiments i Arrugues, que ens hem dit molts dies. Si recordeu, també va venir la Marina Valls.
Sí.
Va venir, ens va parlar i ens va explicar el seu llibre, que és Què fem amb la tieta Rita, que era un llibre molt, molt interessant,
sí,
també de la seva vivència. I sobre aquest llibre, bueno, pues la veritat és que jo us volia també compartir una de les seves històries. Ella sempre és graciós perquè ella ha sigut, recordem, la Marina Valls va ser, durant tota la seva carrera professional, va ser treballadora social a l'Ajuntament, sí, a la Generalitat, i aleshores va escriure una sèrie d'històries en les que parla, doncs, de històries que ella recorda de quan era treballadora social, sí, en actiu, i que després les ha novel·lat, les ha barrejat, diverses històries les converteixen en una, per canviar una mica els personatges, perquè siguin més entretinguts. A vegades deies que són massa tristes. Aleshores, anem a llegir un i passem a una cosa que tenim aquí sobre, que no vull que se m'escapi. Diu... és una història molt curteta, eh? Diu, Airet de marinada al porxo. A l'antiga i petita caseta prop del mar, a l'estiu, els estadants fan vida al porxo. A la gran taula es fan els sàpats i també diverses coses més. La quitxalla hi fa els deures de l'escola. Ens trien pèsols i es preparen els tomàquets per fer conserva. Al porxo també hi ha espai per les gandules orientades davant de l'or cara al mar. A l'hora de preparar el dinar es gira feina i sovint la Clàudia, la neta gran, que és una adolescent amb bons quatre quarters, intenta escapolir-se'n. Avui està còmodament estesa la gandula llegint una novel·la, el best-seller d'aquest estiu, d'infinites pàgines. Li agrada molt llegir. L'àvia Mercè, a qui també li agrada molt llegir, pela patates asseguda en una cadira a taula. Ha demanat ajuda, però la neta ni l'ha sentida. De sobte deixa ganivet i patates, s'asseu a la gandula al costat a llegir. La noieta se n'adona i, sorpresa, inquereix. Que no estaves fent el dinar? Sí, però he plegat, diu la Mercè amb veu falsament dolça, perquè sense ajuda em sentia com una minyona de servei. Si per a tu és l'hora de llegir, encara ho és més per a mi. La Clàudia obre uns ulls com taronges, bada la boca i al fi, ja dreta, diu tot endreçant-se la novel·la. Va, àvia, col·laboro, ajudo. Què haig de fer? Qui és aquesta historieta, Airet, de Marinar del Porxo, que fem amb la tieta Rita. I, escolta'm, la tieta Rita no, la Clàudia que està aquí, la senyora que està preparant, potser està fent el sopar o el dinar amb un llibre, com el que estàvem parlant, que he tingut el temps ara de fullejar mentre escoltàvem la cançó. Cuinant la memòria, receptes perquè no se'n vagi l'olla, i hi ha un aspecte, tenim encara amb nosaltres amb la Mònica Duaigües, i una cosa, aquest llibre és molt fàcil de... Amb aquest llibre és molt fàcil de fer una recepta, no?
Sí, 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 és que un tema, és veritat, que se'ns havia oblidat comentar, és que és un receptari molt visual, o sigui, tal com pots veure aquí, que ara tens una pàgina oberta, hi ha fotos de cadascun dels aliments que necessitarem, fins i tot quan posa tres cullerades, hi ha tres cullerades fotografiades amb l'oli dintre, per exemple. Després hi ha les fotografies també dels estris que necessitarem, i a la següent pàgina, o sigui, és un receptari que va en espiral, per tant és molt còmode tenir-lo sobre la taula per poder cuinar, i a l'altra pàgina el que tenim és fotografies de cada pas, i són tres passos, tres simples passos per poder aconseguir una recepta. Per tant, no només per persones amb deteriorament cognitiu, sinó per tots nosaltres. Jo, de fet, ja el tinc com a llibre de capçalera a la meva cuina, perquè un llibre amb receptes fàcils, senzilles, sabroses, sanes, que amb tres passos tinguis un plat acabat, doncs la veritat és que és atractiu per tothom.
Sí. Home, la veritat, he obert en una pàgina que és de Quaresma pura, que és cigrons amb espinacs i bacallà.
Ah, sí?
I és cert. Primer diu, quins són els ingredients? I un pot mitjà de cigrons, i surt aquí el pot, dos dents d'all, un llom de bacallà, bol d'espinacs, dos gots d'aigua, i surt la foto dels dos gots d'aigua, un polsim de pebre dolç, una cullereta de sopera d'oli i una cullereta de sal. I després ens diuen no només quins són els ingredients, sinó quins són els estris. Tenim una fusta de tallar, un ganivet de cuina, un colador, una cassola, una cullera de fusta i el bol de vidre. I després, tot molt bé, jo crec que tothom ho té això a casa, no?
Sí,
o sigui,
sí,
que no hi ha...
si ho veus, perquè sí. Clar, suposo que l'Alzheimer és una cullera de fusta, però clar, a vegades potser no recorden aquella cullera.
Exacte.
Però bueno, aquí la veuen.
És que... Està molt bé, i aleshores passem al següent, ja veiem. Tres passes, pelo els alls, tallo llàmines, no llegeixo tot, però tenim la foto dels alls, com s'han pelat, tenim els espinacs, tenim el colador, després ens diu com s'ha de sofregir i tal, i al final tenim un plat fet.
Està molt bé.
La veritat és que...
El títol del llibre, molt lograt, felicitat.
Gràcies.
I veig que és... A mi m'agrada cuinar, i busco receptes fàcils, perquè cuinar a la cuina, a vegades, receptes que hi ha moltes coses que no trobes.
Sí, sí, sí.
Que és que has d'anar a buscar expressament en uns magatzems determinats.
Doncs aquesta nit, si vols sopar trinxat de la Cerdanya, escolta'm, a la pàgina 16, eh?
Avui ja tinc amanida.
Tens amanida?
Amanida i raves.
L'any que ve, si voleu reeditar el llibre i canviant el nom i posa cuina per joves, jo el compraré. M'anirà molt bé que sigui així.
Però també podies dir cuina per joves, que no se'ls vagi l'olla, perquè em sembla que també a vegades per això no hi ha edats.
Però jo cuinaré avui no perquè tinc amanida i raves, que el raves és una petxuga, o dues, talladeta petita, amb uns filets de rebossada, i abans a la fregidora i queda boníssim.
Molt bé.
Uns quants, però guanyes uns quants quilos, però bé. Però és bo.
Després faci l'espània i els perds.
Després, quan vinc, no, ara hem d'esperar que vingui any nou i diem any nou, vida nova.
Això,
però,
ui,
però, bueno, encara falta una mica.
Encara podem engreixar-nos 3 quilets abans del 9, eh?
Ben bé.
Molt bé.
Recordem que la setmana que ve, per Sant Jordi, sortejarem 5 llibres.
Sortejarem 5 llibres de Cuinant la Memòria, receptes perquè no se'ns vagi l'olla. Però serem una mica exigents, eh? Que la gent truqui i ens hi entena. Eh? Que sí. Això de trucar només per deixar el nom i ja com amagats, no, eh? O sigui que la setmana vinent, escolta'm, fabulós.
Fantàstic. Molt bé, doncs, fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a la mateixa hora, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, un programa conduït per Ignasi Miranda. Que tinguin una bona setmana. Adéu.
És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.